Hem arribat a les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest dimarts d'aquí a mitja hora. A les 9 i mitja declara el propietari del Medusa Beach davant el jutjat d'instrucció número 9 de Palma. Christian Ansteiner està en llibertat amb mesures cautelars i està acusat de 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu.
La seva declaració com a investigat s'havia marcat pel passat 26 de març, però a petició de la seva defensa s'havia ajornat en altres ocasions per diferents motius. Recordem que el local, ubicat a Platja de Palma, es va esfondrar el maig de 2024 i va deixar 4 persones mortes i 14 ferides. Va caure part de la terrassa en un moment en què hi havia treballadors i clients. D'acord amb els investigadors, aquest espai havia estat reformat sense permís per tal de poder-lo explotar com a negoci.
I encara de tribunals, també avui es reprèn el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Està acusat de presumpta revelació de secrets de l'empresari Alberto González Amador, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
En aquesta jornada estan citats a declarar 5 testimonis. Entre ells destaca el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, Eugenio Ribón, i el periodista, que va treure la llum al correu en què l'advocat de González Amador confessava 2 delictes fiscals per part del seu representat. El judici encara la segona i darrera setmana i està previst que el fiscal general declari dia 13.
I el canvi climàtic està aquests dies en el centre del debat. Avui continua la COP30 a Belém, al Brasil, sense la presència dels Estats Units i amb representants de segona fila dels països més contaminants del món, com ara la Xina, Rússia o l'Índia.
Fa uns minuts, a l'informatiu matí, hem parlat amb el president del Comitè d'Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, Pau de Vilchev. Ha volgut llançar un missatge contundent. Ha dit que perquè els països més contaminants es posin de perfil davant el canvi climàtic, la resta de països no tenen el per què haver de fer el mateix.
Europa ha estat segurament el continent que més ha contribuït a la reducció de gasos d'efecte hivernacle aquests darrers 30 anys. I sort que ho ha fet, perquè si no la situació seria molt pitjor, i aquest molt pitjor també ens afectaria a nosaltres. Què vull dir amb això? És a dir, que tots els esforços que facem, encara que n'hi hagi d'altres que no els fan, són benvinguts.
Avui, dia de Sant Martí, dia 11 de l'11, ha tornat a tenir lloc la Festa de la Llum a la Seu de Palma. Anem en directe fins allà. Caterina Bany, bon dia. Com s'ha vist el buit?
I de bon dia, ha estat totalment esplendorós, encisador, diria. Ara ja ha començat la missa de nou. La majoria dels centenars de persones que avui han presenciat aquest impressionant joc lumínic ja han partit, però a les 8:30 arribava ja al cenit l'efecte de les dues rosasses, una damunt l'altra, fent un buit. Escolta'm el moment.
M'he aixecat a les 6:15 per veure aquest fenomen que se fa el dia del meu sant, l'11 de novembre.
De fet, avui feia fosc i s'han generat enormes cues per veure aquest efecte des de les 5 del matí. Ara, per tant, haurem d'esperar fins al pròxim dia 2 de febrer, dia de la Candelera, per poder tornar a contemplar aquest fenomen.
I de, finalment, la llum, el sol, ha permès veure aquest efecte i no hi ha hagut molts aniguls, cosa que ha permès que andem veure aquest buit i cosa que han celebrat els assistents. En clau política, d'aquí una hora, a les 10 del matí, comença el ple del Parlament i ho fa en una setmana que serà decisiva perquè el govern constati si té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa, que és la primera passa per poder aprovar els nous pressupostos. Així arribam a les 9:04. Ara, tot d'una, comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
Més informació a ib3notícies.com.
Qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts. El dia són les 9 i 4 minuts, 15 graus de temperatura en aquest moment. Molt de sol per al dia d'avui, alguns núvols, però seran ocasionals. Lleugera pujada de temperatura no es notarà arreu i les màximes oscil·laran d'entre 21 i 24 graus. Dia molt important avui, 11 de novembre, ho han avançat just fa pocs minuts els nostres companys dels serveis informatius. A partir de les 9 i mitja està citat als jutjats de Via Alemanya de Palma el propietari del Medusa Beach, el local que el maig de l'any 2024 es va esfondrar causant la mort de 4 persones i deixant 14 ferits. Els grups d'homicidis de la Policia Nacional, també els tècnics de l'Ajuntament de Palma, van obrir una recerca i van determinar que havia col·lapsat part d'una coberta que es va unir a la terrassa del local i la qual no tenia ni llicència ni permís. El responsable d'aquest local, roman ara en llibertat amb mesures cautelars, se li imputen 4 delictes d'homicidi, 6 de lesions, tots per imprudència greu. Estirem ben pendents d'aquesta cita judicial, com dèiem, que se produirà a partir de les 9 i mitja. Setmana, també molt important, respecte a l'aprovació dels pressupostos, Joana.
Bon dia, Marta. Setmana important o decisiva, diríem, també perquè el govern constati si té o no el suport necessari per aprovar, d'una banda, el sostre de despesa al Parlament, el primer pas, ja ho sabeu, per aprovar els nous pressuposts. El vicepresident Antoni Costa ha convocat Vox i també els socialistes aquesta setmana per negociar un possible suport en una segona ronda de contactes amb aquestes dues formacions, les úniques que s'han mostrat disposades a continuar negociant. Hem de dir que l'oposició, en aquest cas el PSI, planteja 3 condicionants: la pujada de l'ecotaxa, la del cànon de sanejament i la d'un nou impost per al rentacars. Així que abordarem aquesta qüestió a la nostra tertúlia d'actualitat.
Un dia en què volem donar visibilitat als treballadors que exerceixen operacions d'emergències.
Sí, perquè hem de parlar dels treballadors d'helicòpters de rescat, emergències sanitàries, extinció d'incendis i salvament marítim, els quals han convocat per demà una concentració davant el Congrés dels Diputats. Reclamen condicions laborals dignes mentre mantenen una vaga a tot Espanya i demanen una taula de negociació real que desbloquegi el conflicte que tenen amb les seves empreses i que garanteixi, diuen, uns serveis d'emergències aèries segurs, estables i de qualitat. Avui en parlarem amb José Moya com a secretari de lluita contra incendis del Sindicat Lliure de Treballadors Aèris.
És dimarts, dia 11 de l'11, cita també destacada en el calendari per gaudir de la Festa de la Llum.
Sí, un esdeveniment que té lloc només 2 vegades cada any, dia 11 de l'11 i dia 2 del 2, i que permet veure un impressionant joc lumínic en el qual el sol travessa la gran rosassa d'11,38 metres de diàmetre de la catedral i projecta el seu reflex de la façana oposada, creant una doble rosassa, una de vidre i una altra de llum. La imatge, ja ho podeu imaginar, ho podeu veure en aquestes imatges, és impressionant i reuneix sempre visitants i curiosos que no se volen perdre. Enguany ha estat o s'ha vist una mica a mitges, a les 8 i mitja aproximadament s'ha creat o s'ha format el que es coneix com aquest buit dibuixat a la paret de la seu, projectant aquesta rosassa de vall, la rosassa major. Però a les 8 i mitja i busques no s'ha acabat de veure bé perquè uns niguls ho han impedit. Si no heu arribat a temps, no passeu pena perquè hi ha una propera cita que és dia 2 del 2, però després a les 11, a les 10 podrem veure un poc com ha estat aquest efecte lumínic que com dèiem, s'ha produït avui 11 de l'11.
Si no, 2 del 2, encara si demà tens per gaudir d'aquesta festa. Moment, idò, per la frase del dia. Avui, en què mos inspiram, Xisco Nadal?
I d'avui és del poeta i dramaturg alemany Johann Wolfgang von Goethe, autor, entre d'altres, del jove Werther i de Faust, que un dia va dir que el covard només amenaça quan està sa i segur. És a dir, quan es acobra.
Mira, gran reflexió. De què parla tothom? No serà de covards, ni de valents, ni molt manco.
No, avui tothom xerra de la mort d'en Clive Arundel, a 75 anys, que va ser, per si no el coneixeu per el seu nom de fons, va ser el calb de la loteria de Nadal des de 1998 fins a 2005. Clive Arundel va ser un actor britànic nascut a 1950 a Trinidad i Tobago i format a Londres, i va convertir-se entre el 98 i el 2005 en la imatge icònica del tradicional anunci del sorteig de Nadal a l'estat espanyol. Amb el gest aquest de bufar i la frase de que la sort acompanyi, aquest home, que no era cal natural, sinó rapat, va regalar il·lusió a milers de famílies. I ara han sabut que és mort, però que va morir l'estiu passat de 2024. I el fet ha passat pràcticament desapercebut fins fa només unes setmanes. Ja està gràcies a un home, a l'iniciativa d'un loter comerciant de Múrcia, que aquesta mort podrien dir que ha sortit el focus mediàtic. El loter és en Miguel Ángel Zapata, de la Administració de Loteries número 2 de San Pedro del Pinatar, coneguda com El Perolo, que ha estat que ha anunciat aquesta mort. Que havia creat un projecte que se deia La Ruta de la Suerte, va començar a investigar perquè volia incloure en aquest bon home la ruleta de la suerte aquesta de 2026, i trascant va descobrir que havia estat inclòs a la llista in memoriam de l'entitat britànica UK Theatre i d'una escola on havia estudiat en Clive. Segons les fonts, Narrindel va morir de manera sobtada l'estiu de 2024 i tenia al voltant de 74 anys. La notícia, han de dir que ha passat desapercebuda a l'estat espanyol, tot i que cada campanya del sorteig de Nadal el veiem en blanc i negre, amb abric fosc, aquest jet de misteri, i la qual cosa va fer que aquest home esdevingués un símbol. Hem de dir que la seva vida també va passar per moments difícils, se l'havia entrevistat qualque vegada i va relatar que havia patit pèrdues familiars importants, que no tenia fills i que havia tingut dificultats per trobar papers com a actor després de la seva etapa publicitària. Volia demanar-vos com heu rebut aquesta notícia any i mig després de la mort de Clive Arundel, el calb de la Loteria de Nadal, un fals calb. D'altra banda, no sé, Marta Garau, sé que tu t'ha afectat.
No sé què és el que més me sorprèn d'aquesta notícia. Tal vegada que faci un any que s'ha mort aquest bon home i que just ara, no?, surti a la llum, quina pena, perquè això hauria d'haver estat notícia en el seu moment, no ara, però és vera que les xarxes van plenes sobre la mort d'en Clive, un home que jo crec que era...
Una abraçada en el Miguel Ángel Zapata del Perolo per haver fet aquesta investigació.
Per cert, un home molt carismàtic. Jo crec que el càsting per aquest anunci, el primer anunci que va protagonitzar, jo crec que era un home ple de carisma.
Jo he de dir una cosa, ja després d'haver vist en Xisco Nadal bufar talment en Cliff, crec que seria un bon gest, substitut.
Hi ha coses que passen només un pic.
I repartir sort i màgia arreu aquest Nadal. Vull dir que crec que ho ha fet molt bé.
És que la Marta Garau s'anava a sumar a la joguesca d'en Ferrés i m'anava a demanar, pots tornar a bufar? Molt bé, anem a fer-ho bé. Companys de realització, com dirien a Pantoja, los focos a mi persona.
Venga.
Jo, per Balears, faig allò que sigui necessari.
I per Namaroto, que t'ho ha demanat
i
també.
Per Namaroto, que... i per Namarti, per en Joan, per tothom. En Clive Arundel, el nostre homenatge és quan va fer així.
Que sapigueu, Balears, que ara, amb aquest toc de sort i màgia...
És que jo ara mateix estic per rapar-me.
No fa falta. Ara serà la nova versió.
Però quin homenatge més maco el que li acabes totalment, de fer, veritat? Totalment.
Recordem que el que ja m'ha greu ara rompre una mica aquesta màgia, perquè se va passar d'aquest home amb tant de carisma amb un, com dir-ho d'alguna manera educada, amb un desafortunat anunci de cançó de Aquí està la Navidad, amb en Dai Bustamante, Marta Sánchez,
Montserrat Caballé, Rafael, i llavors hi havia en Niña Pastori, també.
Exacte.
Dic desafortunat, però no dir una altra cosa, justament no va aconseguir per ventura el mateix èxit. Sí que va ser popular, però no precisament per ser una cançó d'èxit. Però bé.
Home, però tots la recordem,
sí,
també.
Sí,
que és allò que ha quedat d'aquesta cançó.
Navidad,
els 15 minuts de fama dels quals parlava Andy Warhol, tots els anuncis de Nadal, ara que mos han furtat els de ses bimbolles d'una coneguda marca de cava, que per un tema de pressupost d'ençà de la pandèmia no se fa. Clar, els Nadals s'han globalitzat molt i ara, com que tot va per xarxes, ja ningú fa aquests anuncis esdeveniment, que sí que ha mantingut la Loteria de Nadal, que cada any en fa un, fa com un curtmetratge, una historieta...
I una marca de cuixot.
I una marca, exactament, una marca d'embotits.
Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres més en la bona companyia d'Iker Hernández, Robert Mercè, Andreu Tauler, Yolanda Ruiz a la producció. I abans de començar el programa, si voleu notícies curioses, atenció, perquè a partir de les 11 podrem conversar amb els veïnats de Zamora. Fa uns dies van tenir un ensurt, un bon ensurt, podríem dir, en trobar-se un cèrvol dins una cotxera. I doncs, si voleu saber com varen treure del recinte a l'animal, de quina manera, com varen ajudar a que pugui tornar al seu hàbitat, com dèiem, a partir de les 11 parlarem amb els veterinaris que hi varen participar. Doncs imagineu quin ensurt, eh? Anar-se al cascotxo i trobar-te una imatge com aquesta que tenim a pantalla i que descrivim per als oients de ràdio, just enmig d'esgaratge, un cèrvol de gran tamany.
I molt tranquil, eh?
Dels cotxes,
cert, molt integrat en el
sapatiment. Jo crec que desorientat.
I tu fora trineu, perquè si et manco tens un trineu, l'enganxes en el cèrvol.
És que t'anava a dir, t'endús una cúrpula per aventurar algú, se pensa que és el Pare Noel que ha deixat un dels seus cèrvols.
T'imagines? Home, si coincideix dia 24 o 25, que imagina't. I de tot això i de molt més, vos parlam aquí al dia.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia amb els periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Guillem Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Edu Colom, bon dia.
Molt bon dia.
Repassa l'actualitat d'aquest 11 de l'11, una data clau. Per cert, no he anat a veure la Festa de la Llum, el 8 de la Seu, però ho heu vist altres anys? O... Perquè això sempre passa, que som d'aquí i no coneixem aquests espectacles que algú ha anat a cobrir alguna vegada.
Jo només he anat una vegada, no per cobrir-ho, per un tema de curiositat, i és espectacular i molt impressionant. I sempre t'ho diuen, no?, que disfrutaràs molt, però clar, mai t'ho creus del tot, però quan ets allà, la veritat és que qualsevol persona que hi pugui anar, jo ho recomano. És veritat que és prest, però val la pena.
Te la apunto para el año que viene.
I si no, ja sabeu que hi ha una segona data, que és el dia de la Calendària, que és el 2 de febrer, també 2 del 2, o sigui que si no heu arribat a temps aquí, encara teniu una nova oportunitat. Parlant de carreteres, en aquest cas, perquè recordem, ahir ens visitava el ministre de Transports, Òscar Puente, per fer aquesta passejada per el passeig marítim recent inaugurat. Diu el ministre que negociarà el suport per poder impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i així recuperar el conveni de carreteres. És un dels anuncis que va fer el representant del govern estatal després d'aquesta visita a la que fèiem referència just ara. Recordem també que el Partit Popular torna a exigir al govern d'Espanya que pugui retornar de forma immediata els 230 milions d'euros del conveni de carreteres. Volem abordar aquesta qüestió, sobretot el que suposa, no?, aquest dotbés i el que suposaran aquestes possibles noves infraestructures anunciades, començant per fer una primera ronda. Comença per tu, Guillem. Valoració.
Jo em va sorprendre un poc el to de la inauguració d'ahir, perquè vaig veure bastanta sintonia entre el ministre i, per exemple, la presidenta del govern, que es veu que durant aquests anys han tingut a vegades estires i ronces i declaracions fortes entre parts, però ahir vaig veure que el manco hi havia una intenció d'arribar a qualque acord amb aquesta qüestió. Hem de tenir en compte que el conveni de carreteres i el conveni ferroviari és un greuge que a nosaltres no ens està pagant, i això el que dificulta és que nosaltres tinguem o Balears tingui una xarxa ferroviària i de carreteres digna, perquè nosaltres sempre ho hem vist que amb els temes d'estrena a vegades hi ha complicacions, les carreteres no sempre estan tot lo bé que haurien d'estar. Però crec que sí que hi ha al manco un principi d'enteniment entre les parts, i jo crec que se pot arribar a qualque banda. Però és vera que, com a mallorquí, jo sempre tinc una posició un poc pessimista amb aquesta qüestió, perquè tot el que preu de l'estat moltes vegades se fa l'anunci però no arriba. I veiem que, per exemple, amb el conveni de carreteres o el conveni ferroviari, fa molts anys que en xerram i és una cosa que varen perdre i no s'ha recuperat. Així que jo crec que hi havia una sintonia ahir, jo crec que les dues parts volen que s'arribi a qualque banda perquè pot beneficiar tant el govern d'Espanya com el govern d'aquí, però és vera que ho afronto un poc amb pessimisme perquè sé un poc el context.
Yo coincido totalmente con Guillén. Es que a mí me sorprendió muchísimo ayer el tono que tuvo el ministro, porque lo habíamos visto recientemente en Madrid contestándole a Vicent Vidal y no tenía nada que ver. De hecho, él incluso reprochaba al gobierno que no le había enviado los planes de transportes, que luego el conseller de movilidad aclaró que sí. Y ayer tuvieron un tono y una sintonía que ojalá siempre fuesen así los políticos, ¿no? Lo que pasa que también coincido contigo en que cuando dependemos de Madrid, en Madrid nos tienen, pues bueno, que no entienden muy bien la realidad que tenemos en las islas, y a la hora de hablar de presupuesto, como es escaso, no siempre se prioriza a Baleares. Entonces yo veo difícil que se pueda llegar a un acuerdo, pero bueno, al menos no tuvimos ese roce y ese enfrentamiento entre administraciones como estamos acostumbrados.
Por coger el hilo de la mallorquinidad que apuntaba Guillem, todo lo de ayer fue muy mallorquín, ¿no? O sea, suavidad en las formas, a pesar de las evidentes discrepancias, y luego el ministro diciendo ya te diré cosas, ¿no? O sea, a la señora Provenza. Al final, todo es eso. Yo sigo pensando que eso no se va a desatascar, porque al gobierno de España, entre otras cosas, políticamente no le interesa. Hay que recordar que todo esto viene de un cambio, digamos, en las partidas o un cambio en el planteamiento de financiación, cuando se evitó pagar el convenio de carreteras, a cambio se dijo del pago de la insularidad. En fin, es una cuestión de prestidigitación política, pero sigo pensando que ese convenio no se va a desbloquear. Si hubiera intención ya hubiera ocurrido, porque hace 2 años que se le envió por carta al señor Puente esa reclamación, y yo no creo que el ministro esté ahora mismo... Esta qüestió està entre sus prioritats, no?
Sí,
de govern.
Tots coincidiu en que és com una visita per mantenir les formes.
Sí, jo crec que sí.
Com un tràmit o com un...
Sí, i jo crec que sí, és important aquí, a vegades se'm oblida, que Balears és una comunitat, de les poques comunitats aportadores en el sistema. És a dir, nosaltres com a comunitat...
De les que menys rep.
De les que menys rep, mm-hmm. I de les úniques que aporta en termes generals i sobretot en proporció. És a dir, som una comunitat que envia molt de recursos a l'Estat i després tenim qüestions com aquestes. És a dir, que hem d'anar a reclamar uns convenis de carreteres, uns convenis ferroviaris i qüestions com aquestes, que serien normals en qualsevol altra situació, i nosaltres pareix que ho hem de demanar un poc més de genolls. I, clar, aquestes qüestions, quan les poses damunt la taula, jo també compartiu un poc l'anàlisi que feia en Edu, perquè és vera que crec que hi va haver una certa sintonia ahir, però crec que no els interessa en el govern central arribar en aquest acord. I jo crec que aquesta estratègia, mentre no hi ha un acord, o almenys que no se faci aquest traspàs, també això deixa un cert àmbit de estratègia per Marga Provenç, en el sentit de posar damunt o posar el mirall davant del greuge que hi ha per part del govern central.
Sí, de hecho, el presidente del Consell de Mallorca ayer reivindicó ese convenio que la pasada legislatura se dejó morir, que la izquierda pues perdonó, digamos, porque claro, las infraestructuras de Baleares se tienen también que mejorar, llevan años, están obsoletas y lo vemos cada día, no soportan la carga de tráfico que tienen que asumir. El problema es ese, que Madrid, teniendo en cuenta que no tienen ni presupuesto, ¿de dónde van a sacar ese dinero para desbloquear un convenio que creo que son 200 y pico de millones de euros, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero bueno, es verdad que es alentador y al menos compensa un poco ver cómo dos administraciones pueden hablar, pueden hacer una visita de forma conjunta y no estar tirándose los trastos. O sea, me parece al menos positivo en las formas.
En cualquier caso... todo esto es política. Yo como ciudadano de Baleares me pregunto cuál es el modelo al que vamos, hablando sobre todo de la cuestión ferroviaria, ¿no? Creo que los ciudadanos de Baleares están muy confundidos con este asunto porque no saben exactamente qué proyectos ferroviarios reales hay. Se nos presenta cada legislatura un proyecto de tren distinto, un proyecto de tren nuevo que nunca llega, es el tren fantasma. Y tampoco sabemos qué quiere hacer nuestros gobiernos autonómicos, qué quieren hacer con la red de carreteras, porque hay una contradicción en cuanto al modelo turístico, el modelo de desarrollo que queremos y qué queremos hacer con las infraestructuras. Alicia apuntaba, obviamente, mantenerlas, tenerlas en buen estado. Esto es primordial y creo que todos coincidimos en que es muy mejorable, ¿no? Yeah. Pero lo digo porque más allá de la política... al final, las disputas o diferencias que hay entre un ministro y un presidente del gobierno de diferentes signo político, esto es algo a lo que estamos cíclicamente condenados, pero queremos saber qué proyecto de futuro tenemos con el tren.
Sí, decir,
que es algo, perdona Marta, que no, uh-huh. que no, que no tenemos nunca claro, porque cada gobierno que viene viene con un proyecto diferente, ¿no?
I un canvi, clar. I ara que apuntes al tema del tren, per cert, vull cloure aquesta qüestió en xifres que jo crec que són... jo crec que paga la pena destacar-les, perquè sabem que el número de viatgers de bus augmenta en un 10,4% el mes de setembre, i els que opten per el metro ha ascendit a un 30,8% de mitjana si ho comparam amb el passat mes de setembre de l'any passat. Això segons xifres publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Són xifres que compartim avui, recent les publiquen les agències de notícies just ara, però què vol dir? I jo crec que és molt important que la gent aposta per el transport públic.
O que a veces no tiene otro remedio, porque també. Al precio que están los coches hoy en día, los bueno, vehículos, si ¿cuánta gente no puede permitirse tener un vehículo?
Y sobre todo, si tú ofreces un buen transporte público de calidad, eso lo vemos en cualquier ciudad, Madrid, Barcelona, Londres, París, cualquier ciudad, si ofrece un buen transporte público, la gente opta por él, sobre todo porque, lo dices tú, Edu, los coches están muy caros, el combustible también, pero es mucho peor incluso el aparcamiento. ¿Dónde dejas el coche?
Claro, es
y es verdad
cuestión.
Que es muy agradable cogerte tu metro, tu bus, puedes ir leyendo, puedes ir hablando por el móvil, haciendo una serie de actividades y sobre todo relajado, que en coche no puedes. El problema que tenemos aquí en Baleares es que el transporte público es muy mejorable. Y como decíamos antes, claro, cada legislatura se cambia. Yo, sobre todo tú, Edu, que eres más de mi edad, ¿a cuántas presentaciones de tranvía has ido?
Claro,
¿y de tren?
Pues o sea, otra, ¿no?
Es que hemos ido a infinitas, no hemos visto nada. Claro, ahora parece que sí, que hay un proyecto firme de tren, de metro, pero si hay un cambio de gobierno, probablemente quieran cambiarlo. Ayer el alcalde también lo decía, el dinero del tranvía que nos lo dejen destinar a otros fines. Claro, es como en educación, si cada legislatura se cambia el modelo, el ciudadano está perdido y además no se llega a ejecutar
sí,
nada.
I és vera que en els darrers anys hem vist un augment molt important d'usuaris del transport públic, que jo crec que no va acompanyat d'una millora del transport públic per fer front a aquesta situació. Per exemple, l'autobús que va cap a l'aeroport de Palma, sobretot en l'estiu, és molt difícil que l'agafis si no l'agafes a les primeres aturades. I, per exemple, el plantejament de fer un tren fins a l'aeroport o qüestions com aquestes, pues, podrien donar una solució. Però jo veig que és vera que hi ha una major confiança en agafar el transport públic, també perquè amb el tema del cotxe crec que mos hem passat una mica i ara, per exemple, a Palma en moltes ocasions hi ha un embòs generalitzat, però això hauria d'anar acompanyat d'una major inversió i sobretot una potenciació d'aquests
i també lo que voy a decir ahora sé que es muy impopular, pero es lo que pienso, yo creo que el transporte público debe de dejar de ser gratis, porque si cada ciudadano aporta una pequeña cantidad y que haya descuentos a las rentas más desfavorecidas y también que se premie a los viajeros más fieles, ese dinero se puede luego invertir en la mejora del servicio. Desde la EMT nos lo han explicado mil veces. No pueden hacer mejoras porque tienen que pagar la gratuidad. Claro, hay personas que utilizan, jóvenes incluso, el autobús de la EMT en el caso de Palma para ir de una parada a otra. Esto colapsa el servicio, hace que los autobuses vayan llenos, sean más lentos. Cuando si tú haces que se pague el transporte público, tienes más ingresos para poder mejorar líneas, frecuencias, vehículos, cosa que ahora no podemos hacer.
9 i 27 minuts, uns consells al bisturí i després parlam de la situació respecte al mercat de l'habitatge aquí a les Balears i com el govern central d'alguna manera està forçant o deixant de banda algunes comunitats, com la nostra, que no volen topar els lloguers, per exemple, o declarar zones tensionades. De quina manera és aquest tracte? És igualitari? Ara ho plantejam tot d'una, després del bisturí i uns consells.
Tres ràdios Patrimoni. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que venga un encantador de tuits, un manda más de turno del centro geométrico del país y te diga cosas bonitas al oído. Ha ocurrido. Y supongo que no tiene nada que ver con la pedrea de altos cargos de Madrid, que nos van a visitar hasta el viernes. Tour de ministros lo han llamado, a cuenta del encuentro de socialistas para socialistas, que tendrá el viernes sobre los socialistas mediterráneos. Juntos todos en ese puente catalano-valenciano-balear. La ministra Morán, el presidente Illa, la señora Armengol. Un puente que se suma al señor Puente de ayer, ministro de Transportes. Deleitaba con su disposición. Derretía con esos síes que cuando los lees tienen más trampas que los presupuestos del presidente que lo nombró. Lástima de ese analizaremos la propuesta o de ese estamos dispuestos a... O es fácil llegar a acuerdos, ¿no? Estamos en Mallorca, ministro. Tierra de judíos con sangre mediterránea, de esa donde montan cumbres borrascosas. Aquí siempre la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuándo ves? Y sobre todo, ¿cuándo? ¿Cuándo los tendré a su buchaca? Es fácil llegar a acuerdos con quien viene a sonreírte las carencias, olvidando de los 7.000 millones que prometió hace 4 días en infraestructuras del Estado, los 525 que iban para nuestros puertos, y ese ave incluso de alta velocidad que ha debido volar. Lo demás es un sí a todo que le agradecemos, al convenio de carreteras que estudiará, a trenes que analizará, y así sucesivamente. Siempre un placer de que por lo menos te regalen el cielo mientras te mienten. Y si no, al tiempo. Y ya mañana, siempre en el cielo, más.
No, i mitja continua la nostra tertúlia. Seguim en conversa amb els periodistes Alicia Mateos, Edu Colom, Guillem Porcel. I ara parlam d'habitatge. Mireu, a veure com interpretam aquestes decisions del govern central i sobretot com ens afecten a nosaltres, en concret a les illes. El que cerca el govern central és la manera de forçar, entre cometes, algunes comunitats que no han declarat zones tensionades ni han posat un topall a l'augment dels lloguers en els seus respectius territoris. Si, per exemple, les Balears no pren aquestes decisions, serà penalitzada amb menys ajudes del Ministeri per la construcció d'habitatge en els pròxims anys, això segons el govern. Fons del Ministeri giren un poc l'argument, diuen que no és exactament una penalització. Ara me direu què interpretau, sinó simplement que no donaran aquestes ajudes o aquests recursos a les comunitats que no declarin zones tensionades. O sigui, no és un càstig com a tal, però no és un suport d'unes ajudes. Com interpreteu aquesta qüestió, com la nostra i altres comunitats, que no tenen limitat el preu del lloguer, Edu?
Bueno, pues yo claro que lo veo como un castigo, o al menos como una coacción política, ¿no? Es decir, hay que recordar que en materia de vivienda las competencias están repartidas, digamos. Es decir, el Estado tiene unas, efectivamente, legislativas y normativas, las comunidades autónomas tienen otras, también incluyen legislativas. Hay que recordar que la ley de vivienda estatal está impugnada ante el Constitucional por parte del Gobierno Balear. Por tanto, todavía hay un debate jurídico sobre si esa ley invade competencias autonómicas o no. Esto que al final a la gente le da absolutamente igual, o sea, a la gente al pie de calle le da absolutamente igual lo normativo, lo que quiere es que se solucione un problema que nadie es capaz de solucionar. Y yo quería ir ahí, es decir, al final esto es un duelo de fracasos, ¿eh? Es decir, el fracaso del modelo estatal de vivienda frente al modelo autonómico de vivienda, y no hablo de ningún partido político ni gobierno de un signo u otro, sino de un modelo que está fracasando. Que está fracasando en prácticamente el conjunto del Estado y en Baleares de forma absolutamente estrepitosa, porque los precios de la vivienda no dejan de subir. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se apañen y que empiecen a ponerse de acuerdo de alguna forma. Antes se me ha quedado por decir, cuando hablábamos del ministro Puente, algo bueno, no todo lo que tengo que decir es siempre destructivo. Debo decir que ese ambiente de cordialidad que ayer se vivió entre un ministro del Gobierno de España y el gobierno balear, creo que es positivo y creo que debería ser lo que debería primar, lo habitual, cosa que no vemos en el propio ministro Puente con su proyección en redes sociales, etcétera, que me parece absolutamente lamentable, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que tendría que haber un entendimiento y que es hora de que empiece a verlo. Yo creo que si a mí se me pregunta, yo considero que los territorios tienen que poder decidir sobre sus leyes en materia de vivienda, ¿no? Ya, por lo tanto, aquí sí que reivindico que el gobierno pueda decir, mira, este precepto de la ley yo lo estoy desarrollando de esta manera, por tanto déjenme trabajar en esto y luego exíjanme resultados.
Si una cosa necessitam és rebre aquestes ajudes per part del Ministeri. I clar, Alicia, si prenem unes decisions i aquestes decisions suposen no rebre aquestes ajudes, que encara no sabem quines són, no? Però...
A ver, yo esto lo veo como un chantaje en toda regla y juego político sucio. Primero, porque como tú dices, Marta, no sabemos ni qué ayudas son ni de dónde van a sacar el dinero, porque yo quiero recordar que los presupuestos siguen sin presentarse, ni siquiera el techo de gasto. Estamos con presupuestos de la pasada legislatura. Eso por una parte. Por otra, todos los expertos te dicen que topar el alquiler es perjudicial y contraproducente. Y el claro ejemplo lo tenemos en Cataluña, donde el alquiler de larga estancia está pasando a ser alquiler de temporada. Entonces, ¿qué está pasando en Cataluña? Se han topado los precios. ¿Qué han hecho los propietarios? Retirar sus inmuebles del mercado del alquiler. Con lo cual, lo que estás es perjudicando a la persona que quiere acceder a un inmueble. Yo creo que en este caso el gobierno debería sentarse con los que saben, que es el sector, y escuchar. Escuchar y aplicar medidas, porque el principal problema que tenemos ahora mismo en España y especialmente en Baleares es el de la vivienda. La gente no puede ni comprar ni alquilar. Entonces están viviendo en caravanas, en chabolas, en cualquier lugar, porque la gente, y ya no solamente personas sin recursos, sino muchas de clase media, se tienen que ver abocadas incluso a compartir habitaciones. Y este es un problema que se tiene que solucionar de forma urgente. Y la solución no es castigar al propietario, porque lo que hace es perder la confianza y retirar su vivienda del mercado.
Jo crec que, òbviament, és una qüestió política i, sobretot, de dos models totalment diferents, que és els que tenen el govern d'Espanya i el govern balear. Això és una realitat. És vera que no sé si és millor missatge que pots enviar és que coaccionaràs a comunitats perquè no faci, no, perquè no duguin a terme els teus plantejaments, perquè això és una realitat, és a dir, aquí en el final la
gent... Cada comunitat és diferent.
Exacte, però jo també vull dir que la realitat de Balears és molt diferent a el que passa d'altres bandes, perquè nosaltres tenim un territori molt limitat i aquí la tensió és enorme. Dic aquí jo el que més conec és la situació de Mallorca, però, per exemple, a Eivissa és una cosa, és una cosa que qualsevol persona que xerres allà, si aquí fa por, allà no t'ho pots ni imaginar. Però jo crec que hi ha una part, és a dir, el govern ha intentat prendre mesures que no estan funcionant tant com s'esperaven, com pot ser el tema de lloguer segur o qüestions com aquestes, i tens la sensació de que fia massa l'èxit a la construcció. El tema de la construcció és que és un procés i un projecte a llarg plaç, perquè ha de passar per un procés fins que aquestes... I això és una qüestió que també li va passar a l'Esquerra, que, per exemple, varen veure que quasi no va poder entregar cap pis de protecció oficial perquè els processos eren molt llargs i no arribava a cap banda. Així que jo crec que hi ha una sensació, sobretot a Balears, que és la realitat que tenim més a prop, de que la gent pareix que ja no té cap tipus de confiança en que la política li pugui arreglar la situació de l'habitatge, i cada vegada veig més gent que intenta sobreviure en aquesta situació, intentant, ho hem comentat qualque vegada aquí, hi ha molta gent que té la sort de que per herència qualcú te pot deixar un habitatge, o coneixes a qualcú que tingui un habitatge i te'l pugui llogar a un preu raonable, o si no, és tenir sort, perquè la realitat és que una persona amb un sou normal, amb un sou mitjà aquí, no se pot permetre de cap forma...
Però ¿por qué no se escucha a los expertos? Es que es lo que no puedo entender, porque, por ejemplo, mira, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares hizo unas jornadas esta primavera en la que había expertos de toda España. Y todos te decían, la única solución pasa por, uno, dar confianza a los propietarios para que vuelvan a sacar sus viviendas al mercado, porque claro, lo que no puede ser es que el gobierno, con toda su buena voluntad, ha creado la figura del inquilino vulnerable. Entonces, tú eres propietario, alquilas a una familia, si esta familia te deja de pagar, como tiene un menor, es vulnerable y allí se queda. Sin pagar, y tú le tienes que pagar, el propietario le tiene que pagar la luz, el agua, el IBI, todo. Claro, ¿eso qué hace? Que haya mucha inquiocupación y entonces el propietario dice, retiro mi vivienda del mercado, menos pisos en alquiler. Y luego también se tiene que permitir incrementar el parque de vivienda pública. Esto es fundamental. Llevamos años y, como tú dices, esto es una solución a largo plazo. Pero hay que empezar a trabajarla y eso pasa por agilizar los trámites, que lo están pidiendo constantemente los constructores, los promotores. No puede ser que una licencia o que una vivienda tarde 2 años en iniciarse. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que hay muchos factores por trabajar, y no me olvido, el alquiler turístico ilegal. Esta es la gran lacra que tenemos aquí. Si se controlase y se evitase que hubiese tantas viviendas dedicadas al alquiler turístico ilegal, habría mucha más oferta en el mercado. Pero claro, si tú no das seguridad, si pones mucha burocracia y permites ilegalidades, tenemos lo que tenemos, una elevada demanda y una oferta casi inexistente.
És pres per valorar-lo, perquè el que haurem de veure és com evoluciona aquesta notícia en el temps i si després se li acaba donant algunes ajudes a altres comunitats que sí que tenen topall en els lloguers o que sí que tenen altres requisits diferents a la nostra, perquè de moment no podem comparar, no? La notícia és molt recent.
Però,
abans,
però sí, en sí. Qualsevol cas, Marta, al final les ajudes no solucionen el problema.
Tampoco sabemos
no,
cuáles
son. No, pero son necesarias.
Alicia lo que apunta, yo creo que es, al final es la esencia. Tú no puedes solucionar un problema de tal magnitud si no cuentas con los propietarios, con el sector de promoción de viviendas, etcétera. Puedes regularlo, intentar embridarlo, intentar que no haya excesos, pero no puedes hacerlo a espaldas del sector. ¿No? ¿Cuántos propietarios no quieren alquilar su vivienda por los problemas que da un impago? Es que eso hay que dar seguridad. Si tú no lo das... Y eso, yo creo que estamos viendo esa contraposición de modelos, ¿no? Y además eso no nos garantiza solucionar el asunto, porque tenemos aquí en Baleares la circunstancia de que viene capital extranjero con un poder adquisitivo mucho mayor, por tanto eso siempre va a distorsionar el mercado de alguna forma, claro. Al alza, ¿no? Por tanto es un problema complejísimo, eso creo que estamos todos de acuerdo, podemos darle vueltas, nadie es capaz de solucionarlo, no, y como decía antes, vivimos dos modelos de fracaso, entonces vamos a ver si en el medio largo plazo se puede cambiar la tendència.
Abans dels anuncis, vull comentar amb vosaltres, el Manco feia una primera ronda de titulars sobre la compareixença avui del president de la Generalitat Valenciana en funcions, de Carlos Mazón. Compareix aquest dimarts, serà de cara a sort baixa, la Comissió d'Investigació de la DAN a les Corts per explicar totes les tasques de reconstrucció de la zona afectada, que se va cobrar, recordem, la vida ja just fa un any de 229 persones. Ell se sotmetrà a les preguntes dels grups parlamentaris i ho fa... Clar, una setmana després, recordeu, una setmana pràcticament justa d'aquesta dimissió el 3 de novembre i de la seva darrera aparició pública en el govern valencià. I des d'aquest moment en concret ha hagut com una espècie de silenci i moltes preguntes a l'aire sobre qui serà el successor, què és el que ocorrerà avui a hora baixa. Vull el Manco fer una ronda de titulars abans dels anuncis del que suposa aquesta compareixença d'avui, Alicia.
Jo, mi titular és peor impossible. San Mazón desde el primer día está cometiendo una serie de errores y llevando una gestión catastrófica. Y yo me pregunto por qué esa comparecencia no la ha hecho antes. Por ejemplo, el primer mes después de la DANA, que hubiese comparecido en las Corts y hubiese explicado todo, porque ha dejado muchas lagunas, muchas incógnitas, muchas mentiras.
Hem vist com durant tot aquest any ha canviat de versió moltíssimes vegades i veiem que cada dia surten noves informacions que desmunten tota la seva estratègia. Crec que ell, per qualque raó, qualcú li va fer creure que no tenia cap responsabilitat, i ahir, per exemple, veia que es parla d'Utiel, que és un dels pobles més afectats, havia avisat de que la situació era dramàtica, totalment dramàtica, se va avisar quan ell estava en el Ventorro, i ell va fer cas omís en aquesta informació i va seguir en aquell dinar. És a dir, jo no tinc cap seguretat de que avui digui la veritat perquè no l'ha dit mai, però es veu que està obligat per llei a dir-la. Així que podem veure, a menys si avui se digna per primera vegada a dir alguna veritat.
Bueno, yo me imagino que en cierta forma después de su dimisión en diferido se sentirá liberado y puede que cuente cosas que hasta ahora no ha contado, lo cual me parecería bastante escandaloso. Pero bueno, llega un punto en el que el asunto este me está pareciendo que empieza a ser el manoseo de una de las mayores tragedias de la historia reciente de España. Y me parece que tanto espectáculo político me parece que es una indignidad hacia las víctimas. Yo sigo pensando
víctimas que... Víctimas que romandran en una altra sala, ¿no? Que es una de las cuestiones que también se ha criticado.
Que no entran en el final.
Yo creo que hay ya un punto de manoseo del tema. Yo creo que si hay una investigación judicial... Para mí las comisiones de investigación paralelas, políticas, al final son espectáculos circenses. Mira, ahí sí que el señor Sánchez dijo la verdad, cuando por una vez, al menos, cuando dijo que aquello era un circo, porque sigo pensando que no sirven absolutamente para nada, más que para que los partidos políticos intenten sacar rédito y algunos titulares. Por tanto, no sé, yo me pongo en la piel de las familias de las víctimas y que se esté hablando constantemente de esto, pero que al final no, pues la justicia no concluya su trabajo, pues me parece indigno, ¿no? Yo creo que al final, por respeto a esas víctimas, deberíamos bajar el suflé político y bueno, dejar que la justicia haga su trabajo con las denuncias presentadas y, por supuesto, intentar reconstruir todo lo que se pueda reconstruir de lo que se destruyó aquel fatídico día, ¿no? Yo sigo pensando que es un despropósito la actuación que política desde la Generalitat Valenciana, y esto no hace sino añadir. Insisto, yo no sé si Mazón revelará algo nuevo hoy, que me parecería escandaloso que ahora que se sienta, puede sentir liberado políticamente después de haber anunciado su dimisión, diga algo que no haya dicho hasta ahora, ¿no?
El problema és que Mazón no pot comparèixer davant de jutges perquè està aforat, i ell segueix com a diputat perquè vol seguir aforat. Per això tenim l'única possibilitat que hi ha de que Mazón pugui comparèixer davant qualcú mentre la instrucció sigui la que és ara mateix, és davant les Corts. Així que...
Bueno, lo ha pedido él, ¿no?
Sí, sí. Bueno, però no sabem si ho ha demanat ell o calcula forçat, que també podria ser.
Bueno, lo que tendría que haber hecho es dimitir y que la justicia pueda actuar.
Sí.
Avui, de cara a l'hora, va ser a partir de les 4:30, estirem pendents d'aquesta compareixença i dels possibles anuncis, tot i que aquí a taula al Manco hi ha una inevitat que no hi haurà res nou o cap anunci nou ni cap informació nova en el calendari. 9:44, uns consells tornen tot d'una aquí a la nostra tertúlia.
Tres ràdios. Jogna.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona setmana global de l'emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:47. Continuem aquí, a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió, en conversa a la nostra tertúlia de periodistes sobre els temes claus del dia d'avui, d'aquest 11 de l'11. El magatzem de bombes i missils continuen al punt de mira, aquest que s'establirà a Son Sant Joan. Per una banda, Més per Mallorca ha presentat una proposició no de llei contra aquesta decisió en la que exigeix al Ministeri de Defensa la paralització immediata d'aquesta decisió. Segons el coronel cap del sector aeri de Palma i cap d'aquesta base, Carlos de Montemayor, l'exèrcit de l'aire no té previst magatzemar en el futur polvorí d'aquesta base aèria de Son Sant Joan, el que seria munició per cases, helicòpters de combat i tampoc drons. Únicament es refereix a armament de defensa convencional. Però, com ja sabeu, aquest tema no només té enfrontats els partits polítics, també a veïnats de la zona que mostren la seva preocupació. Vos deman, ben que en penseu, s'ha d'ubicar aquest material en algun lloc, s'ha triat aquesta en concret, però clar, quan te toca un lloc de vora casa teva, és lògic que també votin, no?, aquestes opinions enfrontades. Alicia.
A ver, yo quiero pensar y confiar en que Defensa ha hecho todos los estudios pertinentes y si lo ubica allí es porque existen todas las garantías de seguridad. A mí lo que me parece indigno es que no se haya informado a Baleares y no se haya contado con nosotros para nada, que nos hayamos tenido que enterar a través de la prensa, porque yo creo que es una deslealtad institucional tremenda que Madrid no haya informado a Baleares de que pretendía llevar esto a cabo. Ahora bien, estamos viendo cómo todos los países se están preparando y equipando ante posibles amenazas. Tenemos a Putin que día sí, día también cruza o roza la línea roja. Hoy, por ejemplo, vemos una noticia de que Bélgica llama a 150.000 jóvenes a apuntarse al servicio militar, digamos, a su ejército.
Y no es la primera vegada
que
se fan aquestes crides, sobretot a països nòrdics.
Alemania también lo hace. O sea, digamos que Europa se está preparando, sobre todo porque Trump ya ha dicho la OTAN va a dejar, bueno, Estados Unidos va a dejar de salvaros a todos. Yo entiendo que España también se tiene que preparar. Ahora bien, creo que debe haber información, sobre todo para que los vecinos no tengan miedo también, porque si el que lo hace no comunica exactamente qué es lo que quiere ejecutar, pues hay lugar a todo tipo de rumores y especulaciones.
Yo cada vegada que escolto algo que diu no tenemos previsto hacer algo, yo es veure que lo primero que penses se farà, segur. Perquè tenim... La realitat es secreta.
Se referia, Guillem, a no tenir previst emmagatzemar munició per caces, helicòpters de combat i drons.
Exacte. I clar, és una realitat que hi ha una militarització a tota Europa, però sobretot en el Mediterrani. El Mediterrani, des de que, per exemple, ho vàrem veure amb el tema de Gaza, que és una qüestió que s'ha posat damunt la taula, i que, per exemple, la Comissió Europea fa relativament, crec que són 3 setmanes, va treure un informe en el que donava prioritat en els drons, i que deia que s'havien de fer més bases per tenir més facilitat per si hi havia un atac. És a dir, aquesta decisió, que és vera que no se va avisar ningú, però això és una qüestió que passa sempre, sobretot en l'aeroport de Palma. Quan nosaltres no tenim cap poder de decisió sobre l'aeroport de Palma, doncs no mos avisen sobre les ampliacions, sobre ara fer un magatzem de missils, drons i bombes, qüestions com aquestes, no se mos avisa, i després arriba a Balears. I la realitat és que en el Parlament, quan va sortir aquesta notícia, quan se va publicar i se li va demanar en els partits, cap partit sabia molt bé ni d'on venia ni com ho havia d'afrontar. Ara veurem amb cada partit que en pensa, però la incomoditat és transversal a tots els partits, perquè sobretot perquè no se va avisar i perquè això suposa entrar dins aquesta estratègia de militarització que la Comissió Europea ja està enfocant, perquè ho veiem, per exemple, en el territori de Polònia, en certs països que hi ha drons russos que estan entrant en territori europeu. Així que és una realitat que està damunt la taula i jo crec que per el punt estratègic que té Balears, un magatzem no serà només de lo que puguin ser bales o coses d'aquestes, sinó que drons i el que puguin ser missils i defensa serà una realitat. Per això que dic que quan algú diu no tengo previsto, és que segurament se farà.
Y además en el aeropuerto, porque si no lo podrían haber utilizado, claro, por ejemplo, en la base militar General Asensio, creo que se llama, no hacía falta hacer una nueva en el aeropuerto. Claro.
Bueno, es una base aérea, ¿no? Obviamente el ejército no va a informar detalladamente a todo el mundo de sus actividades, ¿no? O sea, no, esto no es el país de Gila, ¿no? Donde llama por teléfono al enemigo y dice, oh, es el enemigo, que mira, que vamos a hacer un arsenal de este tipo, ¿no? Con este tipo, exactamente tendremos estos proyectiles. Me pregunto yo qué van a tener allí, ¿no? ¿Qué van a tener? Tirachina, no, hombre, tendrán armamento. Yo, primero sí que coincido con Alicia en el asunto de que es una deslealtad política en que no se informe. Ahora bien, tengo reservas en que el ejército tenga que informar de todas sus actividades, porque son cuestiones que competen a la defensa del Estado. Yo creo que los ciudadanos baleares, obviamente, pues nos gustaría pues que este tipo de armamento pues esté en, no sé, en Murcia, en Valencia. En general la gente piensa así, pero yo considero que Baleares forma parte de España y que, por tanto, las instalaciones de defensa del Estado español, y más en el marco de la Unión Europea y de la OTAN, tienen que estar operativas y tienen que estar modernizadas y tienen que estar para cuando se las necesite. Y esto es algo que creo que tampoco nadie dice, ¿no? En la esfera política. Es decir, oye, estamos en un contexto global donde hay más conflictos que nunca. Estamos hablando de la defensa de la seguridad de los europeos, que para algo formamos parte de la OTAN, que para algo tenemos unos compromisos internacionales. Y en ese sentido, Baleares forma parte de España, y si en Baleares, como dijo el teniente general que vino la semana pasada, que Baleares con Mallorca puede, es como un portaaviones, para, en ese sentido, metafóricamente, evidentemente se refería a la base, para la defensa del Estado español, pues lógicamente si hay una base aérea aquí tendrá que estar bien equipada, ¿no? Transparencia, hombre, la máxima posible. Yo creo que también es trabajo de los periodistas intentar averiguar todo lo posible
el
para informar,
de
¿no?
Que está,
pero no esperemos que venga un general a dar una rueda de prensa para decir exactamente no. Qué tipo de material van a tener para que, oye, pues
eso no,
un enemigo potencial se entere.
Eso no, yo creo que la ciudadanía lo entiende, pero sí que es verdad que si tú lo comunicas a la administración competente, en este caso avisas al gobierno balear de que esto se va a llevar a cabo, no hay lugar a especulaciones de si va a haber armas nucleares, misiles o qué puede haber. Simplemente cortas la especulación ahí. Se ha hecho muy mal, es una deslealtad y yo creo que no se ha comunicado como es debido.
Lo que pasa es que también hablamos de un gobierno de España que defiende públicamente, o sea, que hace funambulismo porque defiende, tiene unos socios que son antimilitaristas, entonces tiene que defender que, bueno, que sí, que respondemos militarmente, pero no mucho. Acordaos de aquel sainete de Sánchez diciendo, no, al final me han dejado no invertir en defensa cuando le salieron a desmentir.
Sí, por pero tanto, ¿tú crees que esto, por ejemplo, lo habría hecho en Cataluña, aunque gobierna ella? Pero bueno, o en el País Vasco, no se habría tenido.
Bueno, en Cataluña, oye, escucha, en Cataluña, si Cataluña, pues tendríamos convenio de carreteras, no, 10 convenios de, claro, carreteras. Sí. Es decir, si es que el gran problema de Baleares en estos asuntos es que no tenemos 7 votos, ¿eh?
En tot cas,
en el Congreso de los Diputados.
Coincideixen pràcticament els tres en aquesta manca de claritat respecte a saber el contingut exacte del magatzem. Sí que és veritat que després hi ha una part reservada als militars, una part de secret professional que no tenen per què desvetlar-ho, però entenem aquesta polèmica, que no debatrem ara perquè ens queden 5 minuts i volem parlar d'una declaració important, la d'avui a les 9:30 del propietari del Medusa Beach. Recordeu el local de platja de Palma que el maig de 2024 es va esfondrar i que va causar la mort de 4 persones, que va deixar 14 ferits, com dèiem, una declaració que se produeix avui, fa just mitja horeta, als jutjats de Via Alemanya. El responsable d'aquest local, que roman en llibertat amb mesures cautelars, se li imputen 4 delictes d'homicidi, 6 de lesions, tots per imprudència greu, i que mos du també a fer una reflexió, perquè recordam, hi havia llicències que no estaven en ordre, caducades, renovacions que no s'havien fet, actualitzacions de l'edifici deficients. Mos du a pensar si manquen inspectors a l'hora de reforçar tot l'estat dels edificis, sobretot els més susceptibles a patir desperfectes, els de primera línia, de la mà, que són els que pateixen aquesta erosió provocada per el pas del temps, si tal vegada manquen revisions, reforços. Què se pot aprendre o extreure de notícies com la que mos va deixar sense paraules just fa un poc més d'un any?
Bé, jo crec que va ser sorprenent la impunitat en la que vàrem rebre tot tipus d'informacions, perquè tenia una terrassa totalment il·legal, que no tenia ni cap tipus de llicència per activitat ni per ocupació. Si no vaig equivocat, des de 2013 ja s'anava alertant de que hi havia deficiències en aquell edifici i no se va, diguéssim, que va seguir tenint aquesta activitat com si respassàs. Estic segur que una situació com aquesta podria passar a moltes altres bandes per un tema de, segurament, de que falten inspectors o que la inspecció no pot arribar tan enfora com aquesta qüestió, però jo, sobretot, el que m'ha sorprès d'aquell cas, a més, ja va ser tard, quan a vegades les redaccions no hi havia, ja no érem els periodistes i molts van haver de tornar enrere per poder cobrir aquesta notícia, i me va sorprendre molt la impunitat de la situació que hi havia i sobretot el caos que va generar. I jo tenia la sensació de que va succeir aquí, però que podria succeir a altres bandes per aquesta qüestió, perquè sobretot aquesta impunitat segurament ha fet que molts empresaris o molts locals tinguin parts com una terrassa que sigui il·legal i que operin amb total normalitat.
En el cas del Medusa, una terrassa que no tenia ni llicència ni permís, però clar, és una bona pregunta. Quantes terrasses ara mateix operen sense llicència, sense permís, sense revisions?
Yo creo que uno de los grandes males que tienen las administraciones es la falta de inspectores. Lo vemos en esto, lo vemos con el alquiler turístico ilegal, lo vemos con muchas cuestiones. Y también creo que las inspecciones luego no están bien enfocadas, porque, por ejemplo, tú hablas con empresarios y te dicen, es que a lo mejor me vienen a ver si los trabajadores de un restaurante, por ejemplo, tienen el uniforme o tienen según qué cosas que no son tan imprescindibles como, por ejemplo, ver que se cumplen las medidas de seguridad en una terraza. Yo creo que aquí se debería hacer una nueva redistribución de las administraciones y potenciar lo máximo posible la figura del inspector y priorizar pues cosas realmente importantes como estas.
Sí, para recaudar impuestos sí que hay inspectores, ¿eh? Para eso sí, ¿eh? Para ir a inspeccionar autónomos y empresas pequeñas y demás, eso para sí que hay inspectores suficientes. El alcalde, cuando ocurrió esta desgracia, dijo que no tenía inspectores, que no había inspectores para revisar todos los edificios, ¿no? Lo dijo en descargo de una responsabilidad que yo creo que no tiene en este asunto, pero a mí me alarmó, porque efectivamente pensaba, oye, ¿qué pasa? ¿Están reconociendo que puede ocurrir esto otra vez, ¿no? Yo coincido, la impunidad me ha sorprendido, la lentitud de la justicia también, bueno, eso no me sorprende, pero sí que lo lamento, y también creo, y hago autocrítica, que a nivel de comunicación, de información pública, ha faltado información sobre este asunto, que es uno de las tragedias más graves de derrumbes en las últimas décadas, ¿no? Por tanto, creo que no es un asunto que haya estado muy vivo en los medios de comunicación, y creo que debería estarlo más por la gravedad que tiene.
Pendents d'aquestes declaracions, a les 9:30, els jutjats de Via Alemanya per part del propietari d'aquest local, en concret del Medusa Beach. Edu, Guillem, Alicia, que tingueu molt bon dimarts, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a
vosaltres.
Escoltam els nostres companys dels serveis informatius i tornem tot d'una aquí al dia a través de la ràdio i també a través de la televisió.